Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
En moltes taules de bars, cafeteries, tavernes i restaurants informals, ja sovint, no sé si us heu fixat, una capseta d'acer inoxidable farcida de tovallons, aquells de paper fi, ultra fi, gairebé transparent. Els dispensadors, per cert, on s'amagatzemen, són un disseny força perfecte que permet anar agafant tovallons sense límit i sense pràcticament esforç. En canvi, la funcionalitat dels tovallons, doncs, així. Doncs bé, el fotògraf madrileny Felipe Hernández en col·lecciona des de fa més de 10 anys i en té més d'un miler. I els acaba de publicar Servilletes, que és un llibre homenatge a aquests petits tresors artístics d'un sol ús. I és que són una meravella de la tipografia, impresos en un sol color, negre, blau, vermell, personalitzats amb el nom del local, s'hi poden veure a vegades dibuixos, missatges, telèfons, reclams de plats estrella. Els podem tenir una certa estima emocional, sí, encara que la seva funcionalitat sigui relativa, perquè realment netegen més aviat poc. Intentar torcar-te els llavis o els dits després d'haver menjat una croqueta oliosa pot ser que te'n demani 5 de tovallons o més. Alguns bars fins i tot m'han dit que mesuren el seu èxit en funció de la quantitat d'aquests petits tovallons de paper que hi ha tirats al terra. No sé si això ja seria una miqueta excessiu. Com diu Felipe Hernández al pròleg del seu llibre, l'encant d'aquests tovallons és la bellesa de l'inútil.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Gerard Jovany, què tal? Com estem?
Bé, sempre ho he pensat que aquests tovallons no aixuguen.
No
serveixen per res, per aixugar-te bé els dits. I quan vas amb nens, que s'emmerden les mans, necessites tot un tovalloner d'aquests sencer.
Sí, sí. T'imagines que se't cau la cervesa, saps? Llavors
ha passat
sí, intentes amb allò i no fa
que
res.
Que no absorbeix res.
No, al contrari, ho trasllada cap a un altre costat.
Exacte, i acabes fent una pastarada allà damunt de la taula, que després quan ve el cambrer amb una baieta de veritat, doncs se'n recorda de la teva família.
Però són macos, oi que sí?
Sí, fan maco.
Pots escriure telèfons, contractes de futbolistes, no? A vegades s'han signat amb tovallons.
Els culers li devem,
a més, si li
diria, la vida a un tovalló de paper.
Exacte. Va, qui convidem avui al restaurant caníbal?
Doncs, per començar, podríem portar en Francisco Navarro.
Home, l'economista.
Doctor en economia aplicada per la UAB, investigador, autor d'un informe sobre, atenció, aquest concepte, la seguretat social de l'alimentació, juntament amb la cooperativa agroecològica El Pas Sencer.
I seguretat social de l'alimentació, què vol dir exactament?
Doncs, per no complicar-nos la vida, et diré que seria com la seguretat social que coneixem tots, atenció mèdica gratuïta per a tothom, però aplicada a l'àmbit de l'alimentació. Això a la pràctica voldria dir, segons aquest informe que s'ha presentat aquesta setmana a Barcelona, que les finances públiques pagarien 150 euros per persona adulta i 75 per menors de 25 anys per gastar en aliments agroecològics i de proximitat.
O sigui, proporcionar aliments saludables, sostenibles per a tothom. Home, com a plantejament, ara així m'ho estàs dient i no em sembla gens malament.
No, plantejament no. La següent pregunta és clar, en un país com Espanya, que és l'àmbit en el que s'ha fet l'informe, quant costaria això? La resposta és que si el govern espanyol volgués implementar aquest sistema públic d'alimentació, el cost seria d'uns 76.000 milions d'euros l'any. Perquè tingueu una referència, sanitat se n'hi destinen 103.000 milions, en educació 66.000 milions, 76.000 milions suposaria el 4,7% del PIB espanyol.
Has fet els números. Ara intentaré fer il·lusió. És a dir, posem que en el meu cas una família de 3 persones, no?
Sí.
Rebríem 150 més 150 més 75, això farien 375 euros, mes, que s'haurien de gastar. No val ara que jo m'emporto aquests diners i me'n vaig a comprar, no sé.
Sí, Coca-Cola i ganxitos.
No, només en productes ecològics i de proximitat.
Exacte, no estaria malament
no
per una mesura tindria conseqüències no només a nivell social, sinó també en política agrària, alimentària, ecològica i territorial. Asseguren els autors de l'informe que això suposaria la creació d'1 milió de llocs de treball en el sector agroalimentari i, a més, trauria del llindar de la població pobresa 2 milions d'habitants.
A més, em sembla que en algunes ciutats franceses ja s'ha començat a aplicar aquest sistema en forma d'una mena de targeta que només es pot fer servir, això que dèiem, en determinats establiments i per comprar determinades coses.
Exacte. Aquest informe per una seguretat social de l'alimentació s'ha presentat a Barcelona aquesta setmana davant la tinta mirada de la colombiana Sofia Monsalve Suárez, relatora especial de les Nacions Unides en, sobre el dret de l'alimentació. No.
Doncs queda feta la proposta, l'esperem, i aquí convidem en Francisco Navarro, economista, si ve al restaurant Caníbal.
Home, se m'ha acut un suquet amb peix d'aquí la Barceloneta mateix, patates de, no sé, el Prat.
No sé, del teu hort, on te'n tens?
O del meu hort, ja n'hi puc portar.
Ja està, doncs patates teves. I qui més convidem al restaurant Caníbal avui?
Algú del Gremi de Restauració de Barcelona, ja que ens hi posem, que vingui la Núria Solà, que és la presidenta.
I tant, que torni, sí.
Doncs quan vingui la Núria Solà ens explicarà, segurament indignada, que el gremi que representa ha denunciat davant l'Ajuntament de Barcelona 30 supermercats a la ciutat que pertanyen a una famosa cadena que té un nom que comença per Merca...
Sí,
acaba amb Ona.
Ja, sí, sé de què parles. Som coterranis, es diu, som de la mateixa terra.
Exacte.
Una altra pista més, per si algú no ho sap.
Doncs us ha denunciat, a mi no. Per intrusisme.
Ah, i per què?
El punt és que aquests establiments fa temps que posen a disposició de la seva clientela uns espais habilitats pel consum de plats precuinats que, o sorpresa, es compren al mateix supermercat. És el que es coneix com a, atenció a aquesta paraula, aquest neologisme, mercaurans.
I aquest nom l'han posat ells mateixos?
Sí, perquè jo no me l'he inventat.
Tu no esteu, eh?
No, mercaurans.
És carn de guionista, això, eh?
Sí,
terrible, no?
No és
terrible,
culpa
no.
meva.
Sí.
Doncs des del Gremi de Restauració consideren que aquests espais incompleixen l'ordenança municipal que prohibeix que entre la zona de les caixes de cobrament i la porta de sortida s'habiliti per cap activitat comercial. I actualment aquestes zones denunciades compten amb taules o barres, amb uns tamborets per seure, hi ha fins i tot microones per escalfar el menjar, de manera que des del Gremi es considera que això són àrees de descans, que no són àrees de descans, sinó que són una mena de restaurants encoberts low cost.
Ai, doncs sí, una mica de raó, vist així sí que tenen. Recordem per això que el Gremi ja té un altre front obert. Hem van parlar aquí al restaurant Caníbal, que és el dels forns degustació, els famosos forns degustació. En fi, a què convidem la senyora Núria Solà, si és que ve al restaurant Caníbal?
No ho sé, jo crec que si li comprem un plat precuinat i li escalfem al microones, s'enfadarà.
S'enfadarà molt, sí. I encara tenim un últim convidat.
Mira, no sé, deixa-m'ho pensar, perquè a l'equip tenim molta gent que li agrada menjar, tots ho som, però no sé si tenim algun runner.
De l'equip nostre?
De l'equip nostre.
No.
No hi ha cap runner,
No, i ara pensàvem els nostres estimats col·laboradors. No crec que corri ningú,
eh?
No veig a ningú corrent, però bé.
Bueno, és igual. Mira, fem una invitació així en general als milers de runners que corren avui per Catalunya, encara que ens trobem en plena onada de calor, hi ha gent que corre, i així els informem que ja es poden inscriure en una cursa que els pot interessar.
Sí, jo encara ric, pensant els nostres corrent. Bueno, aquí a Catalunya Ràdio sí que en tenim alguns de runners.
Saps què podríem organitzar a final de temporada?
Una cursa.
Podem fer una cursa entre tots els membres de l'equip, col·laboradors i tal del restaurant
Premi
Caníbal.
A qui arribi l'últim, no pas a qui arribi el primer. Tot això per què m'ho dius?
Sí, perquè hi ha una cursa, la Tiramisu Run 2026, que es farà l'11 d'octubre a Treviso, això
encara
és a Itàlia, que és la ciutat que es considera la capital mundial del tiramisú, perquè allà diuen que és on es van inventar aquestes postres. La cursa té una distància de 10 quilòmetres, per tant és bastant assequible, i transcorre pels llocs més emblemàtics de la ciutat. I què té de particular la Tiramisu Run, com perquè ens n'estiguis parlant ara mateix, Gerard? Doncs que tots els corredors que completin la cursa tenen barra lliure de tiramisú.
Oh, escolta, això em faria plantejar-me a mi mateixa.
Sí.
O jo crec que molts de nosaltres convertir-nos en runner i córrer només per menjar tiramisú.
La celebració d'aquesta cursa s'emmarca dins de la celebració de la Copa del Món de Tiramisú, on els millors chefs de tot el planeta es troben per determinar qui fa el millor tiramisú. És un concurs d'aquests de millor tiramisú de l'any.
Sí, com el millor xuxu.
Ah, exactament.
Definitivament em faig runner, segur. Si començo ara, 10 quilometrets, doncs a l'octubre ja estic en forma.
I
si venen aquests corredors, a què els convidem?
Ui, aquests són de barretes de cereals i merdetes d'aquestes.
Ja.
Es fotin.
Res. Doncs ja els tenim a tots, l'economista Francisco Navarro, la Núria Solà i tots els runners de Catalunya, que vinguin a menjar, home. I la Dolors, vinga, ja la tenim aquí.
Ella sí
que
corre.
Bon dia, com esteu? Sí. Avui tenim un matrimoni de forner i sommelier que servim amb salsa de vermut, una amanida de cogombra i mató d'escriptor gironí i una fideuà amb costelló de cuinera de Tossa. I per començar, com a plat fort, us podem oferir un cap i pota d'arquitecte, una cuixa de futbolista al forn o bé un romesquet amb lloms de llibreter. Què us ve més de gust?
Mira que fa calor, avui.
Sí,
però és que he vist el cap i pota.
Ens tira el que ens tira.
Sí, 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 ja pot fer calor.
Encara que faci calor.
Va,
sí.
Anem a pel cap i pota.
Cap i pota, va.
Ah, bona tria, el cap i pota d'arquitecte.
Aquesta capitalitat convida els barcelonins i barcelonines a mirar la ciutat amb ulls d'arquitecte per celebrar la ciutat.
Barcelona és la capital mundial de l'arquitectura 2026 i els seus 39 mercats també formen part del seu patrimoni arquitectònic.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Al restaurant Caníbal hem descobert una persona que ha visitat tots els mercats de Barcelona. És la maresmenca Carola Sitges, autora del blog Tast a Tast, on fa una reflexió exhaustiva sobre els mercats de la capital catalana.
Bon dia, Carola.
Hola, bon dia, Paula.
Escolta, què et va portar a voler visitar tots els mercats de Barcelona? Per què? Per què ho vas fer?
Doncs va ser per diferents motius. Els vaig voler visitar perquè els mercats em generen interès. És un costum que tinc molt arrelat. Quan viatjo sempre els visito, els seus mercats, ja sigui a Istanbul, a París, Berlín, Marrakeix, Tòquio. És fonamental per conèixer la seva cultura i idiosincràsia. És com anar a un museu, que encara que no hagis de comprar, és maco de mirar. Ara que estan de moda les experiències immersives, hi ha alguna manera més ràpida d'introduir-se en una societat que no sigui visitar els seus mercats? I si tu només vas a la boqueria, et quedaràs amb una idea molt limitada i estereotipada del que és Barcelona, gastronòmicament parlant, i ja no en parlem del que és Catalunya. En canvi, si també visites el de Galbany, el del Carmel i el de Sants, doncs tindràs una idea molt més aproximada del que és la ciutat.
I un cop visitats tots, no sé què t'ha portat visitant-los, quin coneixement, diguéssim, has adquirit fent aquesta mirada crítica, que també tu sempre fas?
M'he adonat que la situació no és tan dolenta com sembla, que 39 mercats són molt mercats, que hi ha tants mercats com barris i són molt diferents entre si. Per altra banda, sí que hi ha una certa homogeneïtzació de l'oferta i la majoria tenen el supermercat a dins i molts paradistes ofereixen els mateixos productes dels mateixos productors. I potser en aquest sentit és d'agrair quan trobes parades que ofereixen productes propis, perquè això és el que els diferencia i és el que els clients ens farà desplaçar-nos per anar-hi a comprar. Després, també un factor que em sembla important a tenir en compte a l'hora de pensar l'estratègia del futur dels mercats és preguntar-nos quin model de mercat és més interessant, que cada mercat tingui com a mínim una parada de cada un dels grups d'aliments o fer mercats especialitzats en carn, en peix, en vegetals.
Entrem amb l'arquitectura ara, que és el que avui més ens interessa. Jo no sé si amb aquestes visites que tu has fet a tots els mercats, creus que podem identificar allò que se'n diu, no sé, com diferents etapes arquitectòniques, no? És a dir, el moment en què han estat construïts i com arquitectònicament són aquests mercats.
Sí, i tant. Clarament es podrien agrupar en tres èpoques, a part dels que ja han desaparegut, com el del Pedró, el del Mercadal, el del Born o el del Port. Els que es van començar a construir quan es tapaven les places amb una coberta, especialment a partir de l'època de la dècada del 1840 i fins a principis del segle XX, 1910, són amb grans estructures metàl·liques de ferro com el de la Boqueria, el del Born, el del Sant Antoni. D'aquella època, una curiositat que sovint passa per alt és que tant el mercat d'Hostafrancs com el de la Concepció són idèntics.
Ostres.
Es van inaugurar el mateix any i són obra del mateix arquitecte. Després, els que es van construir entre els anys 60 i 70 per donar solució als problemes d'abastiment que patien certes zones de la ciutat, sobretot en els barris crescuts a la perifèria, a causa del gran flux migratori, com el els de Nou Barris, que aquests són amb estructura de formigó i tancament d'obra vista. Aquests són els que pertanyen a l'època del gran boom dels mercats durant el mandat de Porcioles, de l'alcalde Porcioles. I, finalment, els últims mercats construïts a la ciutat són els del 2003, dins el procés Model Barcelona, que buscava reviure els mercats de barri, com el del Fort Pieng o el de la Marina, per exemple. I després també podríem incloure el cas paradigmàtic del mercat de Montserrat, que no és que l'hagin reformat, sinó que s'ha construït tot un nou edifici al costat.
Ara ja anirem nosaltres al mercat de Montserrat, molt, molt, molt interessant. És aquest, jo diria, un moment decisiu, no?, per definir una mica com seran els futurs dels nostres mercats, perquè si els mercats desapareguessin, anem a posar-nos amb aquesta tesitura, tu creus que l'actual sistema alimentari seguiria funcionant igual?
Sí, jo crec que això era una de les reflexions tristes que feia a l'article, i era que sí, que jo em sembla que podríem subsistir perfectament sense mercats i prescindir. Tal com està organitzat tot avui en dia, és així. A moltes ciutats, a Calella, ha passat això.
Ja.
No hem sortit al carrer a dir no, que no tenim mercat i ara només podem anar a supermercats.
Què perdríem per això, pel camí?
Cultura, salut, diners, el tracte humà, tantes coses.
Bé, esperem que no, que sigui només un joc que estem fent. Esperem que no. Moltes gràcies, Carola Sitges, autora d'aquest blog que us recomanem moltíssim, que es diu Tast a Tast, que va néixer una mica com un espai de microcrítica gastronòmica i que amb el temps, diguéssim, va anar evolucionant cap a la crítica, allò que se'n diu profunda i raonada, i de fet, si us interessa això dels mercats, cerqueu aquest post de la Carola, perquè és realment molt, molt interessant, i res, continuarem llegint. Moltíssimes gràcies. Carola, una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, Paula.
Som al Mercat de Montserrat, al barri de Roquetes, el mercat més modern de la ciutat i el darrer que ha inaugurat la seva reforma. Ha substituït l'equipament dels anys 60, convertint-se en una icona contemporània de Nou Barris.
Bon dia, Santi.
Hola, bon dia.
Què tal?
Molt bé.
Santi Gallissà és historiador i guia de turisme. Ell és l'encarregat de fer les visites als mercats de Barcelona dins les activitats de la Capitalitat Mundial de l'Arquitectura.
Jo trobo que aquesta iniciativa realment és maquíssima, deixa-m'ho dir. Aquestes 10 visites a 10 mercats diferents, es diu Arquitectura amb gust de mercat, i de fet ara estem just davant del Mercat de Montserrat, que serà l'últim, em sembla a mi.
Sí, correcte.
L'últim dels tours que tancarà aquest any. Quan es farà, per cert?
Cap al desembre.
Cap al desembre. Encara ens en queden alguns, hem de dir, d'aquí
sí,
fins al desembre, Llibertat, Sant Antoni, Sants, el Ninot, em sembla.
Correcte.
Això que dèiem, Mercat de Montserrat, quan tu estàs aquí amb les teves visites, Santi, què els hi expliques quan estàs aquí davant?
En general, sobretot, parlem del context històric, no? D'on venim? Perquè el mercat no s'entén sense el context històric previ. Llavors, el Mercat de Montserrat, sobretot s'ha lligat l'any 1960, és el mercat antic, d'aquesta arquitectura més pragmàtica, no? El problema que han tenir és que ha estat com una muntanya. Llavors,
clar,
és com és diferent aquest desnivell, no? I per
clar,
això, gairebé com un bloc que frenava una miqueta com un mur i que van fer-ho aquí per les necessitats del barri que hi havia en aquell temps, als anys 60, que la immigració que venia de fora cap a buscar una nova vida, una nova feina a Barcelona.
Val a dir que estem situats entre la Via Favència i el carrer de les Torres i, com dèiem, és el mercat més, podem dir-ho així, que gairebé fa olor nou, perquè és el de més recent inauguració.
Sí.
I tot això gràcies a aquest projecte, no?, aquesta reforma nova d'On Arquitectes, que tenim aquí el Pedro Ondoño. Pedro, què tal?
Hola.
Com estem?
Què tal?
Molt bon dia, i moltes gràcies. Escolta, orgull de mercat, tu, quan ho veus, això, ara.
I tant, sí. I tant.
Ha costat molt de fer.
Bé, en realitat el concurs el van guanyar l'any 2017.
Uau.
O sigui que tots aquests processos són lents i requereixen molts consensos i al final arriba ben a bon port sempre. Mm-hmm. I aquest ha estat un èxit, sembla bastant interessant.
I per tu jo crec que a nivell personal també té un valor molt important aquest mercat.
Ja t'ho han dit, ja t'ho han dit.
Sí,
són voltes que dona la vida. Jo vaig néixer aquí al barri, aquí al carrer. Jo jugava de petit aquí a Via Favència, quan era només terra i res més. Jo crec que ma mare, segur que la primera compra que va fer amb el cotxet va ser venir aquí al mercat, segur, a comprar oli, que sempre és la història que a mi m'agrada, que
és
la màquina de l'oli que hi havia. L'oli pujava, baixava, no sé com feia, i al final l'ampolla s'omplia i te l'emportaves, no? Però era una cosa bastant maca que tinc gravada.
Tinc gravada.
I després, pues, curiosament, van guanyar el concurs i van guanyar aquest. Podríem haver guanyat qualsevol altra de les reformes que s'han fet o edificis nous. I mira, una mica de punt sentimental.
Home, suposo que hi vas posar l'ànima, perquè
I
els teus pares deuen ser els més crítics, no, amb això?
Sí.
Què et diuen?
Ara, bueno, els meus pares ja van morir fa temps, no? però tinc la família aquí també i són duríssims.
Sí?
Duríssims. O sigui, no m'han dit res bo en cap moment.
No t'han dit res bo?
Res de bo. Són supercrítics i jo crec que ara per dintre segur que ho pensen, però no m'ho diuen.
Els emplacem a continuar escoltant la conversa a veure si els convencem.
Aviam.
A tot això, ara dèiem que el mercat està recent inaugurat, però nosaltres som a fora, ara entrarem, i aquí darrere, clar, encara tenim la sensació d'obres, oi, Pedro?
Sí.
Perquè tot això que vindria és el mercat antic.
Clar, nosaltres, el mercat antic que tenia el seu interès arquitectònic amb aquestes voltes, aquestes zones vidriades, en canvi tenia la dificultat del pendent. Era molt difícil rehabilitar un mercat que estava amb tres nivells diferents, accessibilitat, logística, era molt difícil. Aquí tenim un espai que acabarà sent un gran parc de gairebé 11.000 metres quadrats.
Mm-hmm.
Quan s'enderroqui el mercat antic i que una mica respondrà a un centre del barri nou, no? Perquè estem aquí a la cruïlla de quatre barris, Prosperitat, Trinitat Vella, Roquetes, Verdum.
A nivell de materials, veiem unes portes, no, que s'obren automàticament, de vidre, déu-n'hi-do, entra molt sol, també veig pedra. Com ho heu pensat, això?
Bueno, estem molt acostumats als mercats antics, són de totxo, molts de Barcelona, amb estructures metàl·liques molt altes, i fer un mercat nou amb una qualitat material i qualitat arquitectònica amb materials nous és difícil. El mercat realment té quatre façanes, quasi podríem dir cinc, perquè com hi ha tanta pendent, veiem també la coberta, no? És com una gran cinta amb materials que amb el contacte amb les persones siguin materials nobles. Hem utilitzat la pedra natural, que no és habitual utilitzar pedra natural en equipaments moderns, públics. I en canvi el vidre allà on necessitaven transparència, no podíem fer un mercat mirant a una façana principal, a un carrer principal, sinó que totes les façanes eren importants.
Mm-hmm. Gairebé com una invitació a entrar-hi, vinguis d'on vinguis, diguéssim.
Exacte, això mateix,
entrar-hi, que és el que ens interessa. Em sembla a mi que gairebé podríem dir que una de les coses més importants d'aquest mercat passa sota terra.
Sí, jo sempre ho he explicat, al mercat. Els mercats actuals necessiten una logística molt important.
Uh-huh.
I també
camions,
els veïns no poden ser damnificats per aquesta logística. I a sota baixen dos soterranis més el semisoterrani on està el supermercat, que és on es realitza tota l'activitat, tota la logística, tot l'intercanvi, escombreries, tot això passa sota terra. I això és molt important amb els mercats actuals, tant pel funcionament com pel barri.
Entrem? Us sembla que entrem?
Sí.
La gent venia al terra. I llavors està bé mirar al terra per no ensopegar, però també va bé mirar cap a dalt les noves instal·lacions, aquests tubs de climatització, la fusta que fa servir, però sobretot que la gent miri.
I si mirem, això que deia el Santi, Pedro, si mirem, aixequem la vista i mirem cap amunt, ens ho descriuries això amb ulls d'arquitecte? És a dir, què hi veiem?
Bueno, tenim totes les instal·lacions, el requeriment dels mercats moderns, ja no, abans era una coberta, i es posaven unes parades a sota amb fruita, amb car, el que sigui, i era obert. Ara els mercats estan acondicionats, han de tenir una temperatura adequada, les instal·lacions van evolucionant contínuament, vam optar per les encavallades que permeteixen una gran llum, encavallades de fusta que donen molta flexibilitat també a la part inferior, on els paradistes també han pogut fer les seves particions. I després tenim una plantació solar fotovoltaica a dalt de 251 plaques, que és una de les més grans que hi ha en edifici públic. Tenim parts de la coberta com a coberta verda. Ningú et diu quina és la viabilitat econòmica de tenir una cuina a casa.
Ja.
Tampoc ens han de dir quina és la viabilitat econòmica de posar plaques o d'estalviar aigua, ho hem de fer simplement.
A tot això, déu-n'hi-do, aquesta parada, permeteu-me que faci l'incís, de menuts, és una gran parada de menuts, eh? Ho dic perquè l'altre dia just comentàvem que cada vegada se'n veuen menys als mercats, eh? Sí. I aquesta fa
jo
goig.
Jo compro, jo vinc a comprar.
Sí?
Sí, des d'allà fa molt temps, però durant l'obra ja comprava fins i tot.
I quins menuts, quins minuts cuines?
No, bàsicament cap i pota
i
tripa.
Corones, fetge de vedella, caps de xai, eh? A tot això no ho hem comentat, però diguéssim, totes les parades a dalt, déu-n'hi-do, amb la tipografia es veu molt clar, oi?
I veiem els noms. I la curiositat amb el tema dels colors, que ells han volgut triar els colors. Normalment ens hauria la carn, doncs amb el vermell, el verd podria ser amb la fruita, però en aquest cas no coincideix. Per exemple, aquí darrere, el porc han triat el color negre.
Ja.
I el peix aquí color negre.
Aquí tenim parades de llegums, sempre imprescindibles a tots els mercats. Ara pensava que aquest mercat es diu de Montserrat, però és de Mare de Déu de Montserrat.
Sí,
si devien fer processons aquí o coses
d'aquestes. Sí, perquè jo tinc entès molta gent de fora. L'única fe per també involucrar-se amb la fe cristiana aquí hi havia el Montserrat. No pel barri, sinó la fe a pujar a la muntanya a Montserrat. Com que molta gent no tenia prou diners per pujar a la muntanya a Montserrat, van dir, instal·lem aquí a Montserrat. De totes les processons que hi havia, doncs es va incendiar.
Oh!
Sí, això és una curiositat que m'ho ha explicat un paradista, que al final van dir, bueno, ja deixem-ho córrer de fer aquesta devoció, però la tindrem dintre una vitrina, la tindrem aquí, i la gent pot donar-li, diguéssim, aquests devots a la Verge. I aquí és, amb aquest mercat està...
Ostres, déu-n'hi-do, aquestes flors les porten veïns, entenc?
Sí,
i les plantes.
Sí, la devoció, no?
Sí, aquí la tenim.
Sí.
La Moreneta, sí, sí.
Doncs ja no es faran processons per evitar mals menors. I que al costat té l'extintor, també, per
sí,
si a cas.
Sí, està sí, molt sí. Ben posat.
Ja està, ja molt...
Sí, sí, l'accessibilitat a l'extintor és...
Sí, per si a cas.
Perfecte.
Sí, sí, sí. Ara pensava, a Pedro, que Montserrat una mica representa els valors del mercat modern, però jo no sé, en termes arquitectònics, què significa exactament un mercat del segle XXI? Què hauria de significar?
Realment acabes veient que un mercat és un refugi, en certa manera. És un lloc que tots els barris tenen un mercat. Cada vegada que fem un mercat nou, incorporem aquestes possibilitats de ser un centre, no?, del barri. Aquí tenim un punt verd dintre del mercat, hi ha una farmàcia, pot funcionar com a refugi climàtic, sales de cures, amb lavabos inclusius. Hem fet una cuina increïble amb una aula polivalent, també per exposicions, i que es poden fer tallers de cuina. El mercat pot ser molt més. Evidentment s'ha de vendre, però també té aquesta
una consideració. Una funcionalitat social.
Sí, s'ha recuperat una miqueta això que ja antigament ja es feia amb els grecs, els romans, la mitjana, recuperar aquest punt referencial com a punt de trobada, perquè estem molt connectats, però molt desconnectats avui en dia, i que és important tornar amb això. I el mercat és aquest punt referent de que torni també a venir gent jove a comprar, a la qualitat del menjar, que sigui fresc, i el mercat és un d'ells, en aquest cas.
Aquí passa una cosa que passa gairebé amb totes les reformes de mercats de Barcelona, que avui és el que ens ocupa, que són els supermercats, que a vegades també s'inclouen a dins la reforma. Aquí queda una miqueta amagat, em sembla, perquè ara no el veiem, deu estar sota. Què en penseu amb això? Perquè sempre és polèmic, eh? Supermercats sí o no a dins dels mercats, quan els reformem?
S'han d'ajudar. Vull dir, diguéssim, són competència, però una competència que s'ajuden, es complementen entre ells, perquè al mercat trobaràs menjar fresc i de qualitat i bo. I a baix pots trobar paper higiènic, doncs això, desodorants, pots comprar coses i és complementari.
Com ho veus tu, Pedro?
Sí, sí, totalment d'acord i fins i tot una mica més. Jo ja després hem fet també el mercat de Gavà i hem participat molt intensament també en el de Calafell i tots tenen aquesta unió supermercat-mercat que ha estat molt positiva. O sigui, s'ha de pensar que en un supermercat poden venir 20.000 persones i això fa que si només 1.000 venen al mercat ja és una aportació, és una crida. El mercat ha de saber ser diferencial del producte fresc, el producte treballat.
A tot això penso que aquesta reforma no hagués sigut possible sense els paradistes.
Sí, sí, bueno, sí? Directe els teníem aquí, com la meva família.
Anàveu preguntant.
O sigui, estàvem aquí al costat, han pogut dir la seva, ja. I cada vegada més intensament.
Jo no sé si podríem parlar amb algun paradista, a veure si algú s'animaria. En coneixeu algun?
Jo conec el peixet d'aquí darrere,
vinga,
molt amable.
Doncs, a veure, si preguntem com ho veuen.
A veure. El peixet hi és, el Sergio, no hi és avui, no?
A veure si algú ens aturem aquí, diu sí, sí. Charcuteria Nieves. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Content amb el nou mercat? Llueix bé? Esteu
sí,
contents, els paradistes?
Clar. Estem molt contents. Hi ha una gran diferència del mercat antic, que teníem totes les deficiències,
ja.
Doncs aquí en començant, en campanya, l'edifici en si ja té molta més llum, els espais són més amplis, més net, més polit, hem pogut fer les tendes una miqueta més gran, llavors podem posar el producte més ben situat, més vistos, es veu molt millor. És un dia i nit, ha sigut un canvi molt gran, molt gran, molt gran.
O sigui, d'aquell a aquest canvi, diguéssim, ens ha una mica canviat la vida, quin seria?
A veure, amb el mercat, el nostre mercat Montserrat, sempre havia sigut un mercat, s'havia vengut molt, 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 molt.
Ah, uh-huh.
Després què va passar? Que l'urbanització, cada cop, això saben ser de tot descampats, la gent venia de Sant Cugat, venia de Terrassa i aparcava on volia. Cada cop ha anat costant més a l'aparcament. Tenir un servei gratuït d'aparcament fa molt, 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 molt. I una altra cosa que també és l'aire condicionat. El gènere se'ns conserva més bé i després el públic, que després arriba l'estiu i tot el que era la gent una miqueta més gran, vulguis o no, sempre, 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 per desgràcia veies alguna que li agafa lipotímies, coses així, i amb això, doncs pues clar, hem guanyat molt, tant el públic com nosaltres.
Aquí tenim el Pedro, l'arquitecte, que ja ens explicava que aquesta reforma s'ha fet escoltant-vos a vosaltres, òbviament, perquè si no, malament.
I també, bueno, i una cosa superimportant també, que al final jo crec que és lo bàsic, és que es vengui.
Sí.
Podem parlar d'arquitectura, podem parlar de qualitat, de barri, tot això. O sigui, l'important és que la gent vingui al mercat i que es vengui. Si es ven, serà un èxit, segur.
A sí, nivell sí. De clientela, diguéssim, quin és el vostre públic?
Nosaltres, el públic sempre ha sigut una mitjana tirana gran. La generació d'abans ha conegut el mercat, doncs ha portat, potser, el seu fill. El seu fill s'ha enganxat i segueix venint. Llavors, els seus fills ara tenen, més o menys com jo, uns 50 anys. La generació que ve darrere, el meu fill de 9, de 10, aquests aquí els hi costarà. Tot això ve influït una miqueta també per l'horari de mercat, que tenim un horari molt antic, que quan la gent no treballava o dèiem que la dona es quedava més a casa i podia fer la compra, pues es podia habilitar. Però avui en dia tothom treballem. Llavors els horaris s'han canviat. Ara obrim dijous a la tarda també, que abans només obríem divendres. Tenir aquestes tardes, pues, a poc a poc, s'està notant, sí, sí.
Esperem que la gent porti els nens al mercat i que no considerin que perden el temps, sinó que venen a invertir-lo, no?, comprant bon gènere i passejant.
Sí, és el que diem. Inverteixes en temps, però inverteixes també en qualitat de producte fresc.
Si no, ara anirem a veure la Verge de Montserrat, que la tenim aquí, i li pregarem llarga vida als mercats, diguéssim.
Esperem que sí.
Josep, moltes gràcies.
Moltes gràcies
a vosaltres. I et deixem treballar, que tens gent a què atendre.
Va bé, molt bé.
Una abraçada.
Gràcies.
Adéu.
Posen la brida. Mercats, els bancs fan presidents, l'estat, el banc fan el present.
Doncs això que dèiem, llarga vida als mercats. Moltes gràcies,
gràcies,
de veritat. Pedro Ondoño, arquitecte d'Ona, responsables del disseny i la construcció d'aquest nou mercat de Montserrat, i Santi Gallisà, historiador, dinamitzador i guia de mercats municipals i guia d'aquest cicle que celebrem tantíssim, aquesta arquitectura amb gust de mercat, aprofitant que Barcelona és capital mundial de l'arquitectura 2026. I de veritat, moltíssimes gràcies. gràcies per... Li he agafat un carinyo immens a aquest mercat ara jo. Em queda una mica lluny perquè jo sóc de Sants. Un mercat que jo m'atreviria a dir que gairebé simbolitza una mica el futur dels mercats de Barcelona com espais oberts, sostenibles i de cohesió social. Esperem que sí, la veritat.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Paula.
Molt agradable.
Adéu.
I doncs cridem visca els mercats pels estudiants, pels aturats, diguem amén. I doncs cridem visca els mercats treballadors i jubilats, diguem amén.
Un restaurant caníbal a Berlín. Diumenge a la una del migdia a Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés. A les nostres xarxes socials hi pengem les fotografies de les nostres matèries primeres. Els plats, directament, ens els crespim. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés. A Catalunya Ràdio.
I ara el torn del Salvador García Arbós, que no sé a qui deu haver vist avui a la sala del restaurant.
És una bona excusa que et diguin. Tothom pot tenir un mal dia. Vaig veure un client habitual entrar decidit a la cuina del restaurant a queixar-se perquè els plats no sortien com s'esperava. Aquest client de tota la vida volia saber què passava. Era un senyor que necessitava verificar que l'amo no hi era i poder fanfarronejar. Ahaha, jo ja ho deia, ara s'entén tot. Conec algun saltimbanque de restaurants que en aquestes situacions li encanta pontificar. Poden dir missa, però quan el cuiner titular no és a casa, no és el mateix. En aquests casos, hi hagi o no hi hagi l'amo o el cuiner, el més emprenyat és que tingui la barra de dir-te que tothom pot tenir un mal dia. Això, que tothom pot tenir un mal dia, és una excusa infame, injusta i violenta. Trobeu que la clientela es mereix un mal dia, especialment la de restaurants de preu, en què molta gent hi va molt de tant en tant? De veritat que m'han de traspassar a mi el seu mal dia? He de menjar malament perquè estaven malament? No em podrien haver avisat abans que tenien un mal dia i hauria canviat de restaurant o de bar o m'hauria quedat a casa? Per què no em tornen els diners o em conviden un altre dia si no han sabut complir les seves expectatives? Però el pitjor és quan un altre client et digui: ja et dic jo que sempre ho fan molt bé, però mala sort, han tingut un mal dia.
El pa, pa. I el vi, vi. Amb Daniel Jordà i Ferran Centelles.
Ferran Centelles i Daniel Jordà, benvinguts al restaurant Caníbal, com esteu?
Ben trobats, molt bé.
Visca, visca, sempre és un plaer que coincidiu. Avui més, eh?
Sí, sí,
avui
sí,
més,
avui,
perquè avui, bueno, som a dos dies per la revetlla de Sant Joan. Esteu bé, per cert? Preparats sí, sí, per la revetlla? Sí.
Molt bé, moltes ganes.
Sí, fantàstic.
A l'obrador, a tope.
A tope, eh? Ens vestim de festa avui, clar que sí, perquè farem una mena de revetlla avançada a plena llum del dia, que millor que fer una revetlla quan som vora de les dues del migdia, i ja sabeu que Daniel Jordà és el mestre flaquer de Panes Creativos, un forn al barri de Nou Barris de Barcelona, i també el nostre forner de capçalera i Ferran Centelles, sommelier, estimat com pocs, també estimat Daniel Jordà, i responsable del Sapiens del vi del Bulli Foundation i moltes altres coses, i tot un expert en begudes. Òbviament, avui la cosa, diguéssim, que ja sabem d'acabar, tenim coques que maridarem amb begudes, és a dir, què podem beure, no?, amb totes aquestes coques diferents. I ho estic dient en plural, diguem-ho, Ferran, que els fas, estàs fent ullets ja.
No, sí, sí, és que ja em pensava que coca és la coca, però ja, ja estic entenent que no, perquè hi ha aquí moltes no. coques.
Vas a veure, Daniel, què ens has portat? Què ens has portat?
Bueno, hem anat per la via clàssica també, hem portat coca de fruita, hem portat coca de crema... Coca...
I la tercera no la diguis, hi ha una coca innovadora... però no la desvellis encara. Vale. Et sembla que fem això? Una mica efecte sorpresa. Bé, i tenim dos coques més. Llardons, que jo sóc molt de llardons, he de dir. Sí? Ets de l'equip llardons? Molt bé, Ferran. I la coca de crema clàssica amb pinyons. Gràcies especials al gremi de pastissers de Barcelona que ens les ha enviat. Això ho ha fet la gent de Vall Florida i s'han unit, diguéssim, a aquesta festa. Dèiem que és festa grossa per flaquers i pastissers. Hem cansat, Daniel, il·lusionat, com va la feina?
Bueno, són diades que agraden de treballar. A vegades la veterania es compta per les vegades que has treballat aquests dies. Llavors, quan portes molts anys, les has vistes de tots colors, des de dies que s'ha anat la llum, que ha plogut, que no ha fet bon temps o que ha fet moltíssima calor. Llavors, cada Sant Joan és diferent i agrada treballar aquests dies. L'obrador es fa bon rotllo i tal, i agrada de treballar.
Encara que estigueu a 36 graus.
36 sí. graus i a tope de feina, però també és l'última de l'any, saps?
Ja,
després d'aquí baixar la feina, és com...
Sprint final.
L'últim examen. L'últim examen.
Déu-n'hi-do l'examen. Ara tastarem aquestes coques perquè la teva de crema porta aquesta meravella de taronja confitada per sobre, però és que, clar, quan ens ha dit una coca de xocolata, Ferran, tu creus que això és una coca o és un pastís d'aniversari?
Jo crec que és una obra d'art.
És una obra d'art, això? Sí. Mare de Déu!
Espectacular.
Aquesta l'havíem fet fa 3 anys i es va vendre molt bé i era la Choco Cherries, que porta cirera natural. Bueno, aquesta li hem posat avui lima confitada, que li queda molt bé també, i l'hem recuperat del receptari de l'obrador perquè ens agradava molt.
És rodona, per això ho diem. Com un pastís, partida per la meitat, i aquesta xocolata que fa com una mena d'encenalls grans, que això que deia el Ferran, una obra d'art. Abans de fer una queixalada a aquestes coques, Ferran, jo em preguntava, o pensava, vaja, que durant molts segles es pensava, oi, que les fogueres de la Revella eren com una mena de símbol de protecció.
De protecció, sobretot es diu també per les vinyes. I té una connexió molt bonica aquesta festa amb la protecció de les vinyes, doncs, al mal temps, a les malalties de la vinya, que ara quan si plou o no plou ara en tenim moltes, especialment els fongs i inclús els mals esperits. Espanten els mals esperits que poden atacar els cultius.
I què passava amb el senyor Joan Baptista? Que era...
És una paradoxa, perquè és una festivitat que és molt compartida, no? I on ens solem brindar amb vi escumós, amb cava, amb corpinats, amb licors, i és una festivitat on el vi és molt significatiu. I resulta que, atenció, Sant Joan Baptista, segons l'Evangeli de Lluc, era abstemi.
Ostres!
Sí, que no... Celebrem amb vi,
en el seu honor.
I diu així, no beurà vi ni beguda fermentada.
Ostres! Sí,
no només vi, sinó cap tipus de cervesa, ni cap tipus de sidra, ni cap altre tipus de beguda fermentada.
Ni tan sols el most, si és que ha fermentat una miqueta.
Exacte.
No? Sí, que l'home que no bevia vi presideix una de les nits més importants del cicle de la vinya, com és Sant Joan.
Exactament. Això es coneix com la paradoxa de Sant Joan Baptista.
Interessantíssim. Hem dit que el Daniel havia portat xocolata i crema, i la tercera, no ho diguis encara, no ho diguis encara, perquè és d'aquestes coques innovadores. A veure, de què és aquesta?
Aquesta és la coca creativa que cada any l'anem canviant. Aquest any ha tocat coco i pinya.
Coco i pinya.
Que bo.
Faig trossets?
Que ben jugat. Sí.
Que soni la música, va.
Com et dius? Em dic Xavier. I què veus? Ginebra amb Coca-Cola. Això està molt transparent. Doncs deu ser ginebra sola. Hòstia, Xavi, em caus molt bé. Aquest any la farem bona si em dius tot el que he de fer.
No tenim ginebra, però déu-n'hi-do, perquè aquesta pinya ja esteu menjant. A veure... Com ha sortit la idea? Perquè també m'ha arribat que en feu una de mojito.
Sí.
O sigui, mare de Déu, pinya, coco, mojito, com va això?
És un clàssic ja, a l'obrador, i cada any anem canviant. Sí que aquest any ens agradava un toc més tropical i buscar uns sabors que no havíem treballat, i bueno, Aquest any ha anat per aquí la cosa.
I aquest, el farciment? Aquesta crema que tenim?
És una ganache de xocolata blanca amb coco. I queda molt bona, queda molt bona.
Boníssima.
Sí, i no està tan dolça, no?
No.
El frescor de la pinya, ni... És com lleugera, pensava que seria més, no? Dins de les coques.
Contundent, sí. No. Queda molt refrescant, no? Que era la idea de trobar una coca... Perquè ve calor, eh? Que ve calor.
Sí. No, i m'agrada perquè el Daniel sempre va tallant, però mai les tastes.
No,
per què?
Després,
bueno, sí, després vol dir demà passat. O sigui, de tant de fer-les, no? Ja gairebé estem cansats.
Sí. Per nosaltres, al final, quan proves les coses sempre és una cata, saps? I mai tens aquesta... Si vosaltres la proveu i feu cara uau, no sé què, però
sí,
jo
clar,
sempre
la
estaria pensant...
Vegada.
Com podem millorar,
sí,
o què?
Sí, com
no,
podem millorar...
Home,
no, aquesta està... Bueno, nosaltres la trobem perfecta, eh? Refrescant,
tenis,
no massa dolça...
Anís? No.
Hi ha xocolata blanca, hi ha aquestes llesques de coco torrat...
No, hi ha alguna espècie així,
anís. A la ganache de coco hi ha com aquest licor que porta, que és de coco. Una mica de ron, potser, també.
Boníssima.
Déu-n'hi-do. Boníssima. A tot això, a sobre la taula, també tenim una ampolla de ratafia. Vino dulce como nuestro amor. Estoy fuera de lugar, pero me quedo aquí. Ratafia, que el Ferran és fan de la ratafia, i ara ens explicaràs que, per tu, perquè demanàvem, Ferran, ostres, a veure quina coca casa amb quina beguda. Després anirem als escumosos, perquè sempre ho associem al xin-xin-xin-xin, però
exacte.
Bé, la ratafia ens vas dir, escolta, això, amb la coca de fruita i amb la coca de xocolata, top. A veure, per què?
És bestial, la ratafia. A mi m'agrada dir-li que la ratafia és el jaguemàster català i m'agrada molt potenciar el seu consum perquè és una, té molta identitat nostra, no? A més, és una beguda màgica perquè hi ha multitud de receptes, no hi ha només una recepta única. Són receptes que es guarden de manera secreta a les famílies i són receptes que es fan utilitzant moltes de les herbes i les espècies, moltes d'elles també de l'entorn. Llavors, a mi m'agrada dir que la ratafia és com una fotografia líquida d'aquest paisatge, no? I a més, totes aquestes herbes i espècies, moltes d'elles que s'utilitzen com les nous verdes, com les farigoles, com moltes de les herbes aromàtiques que s'utilitzen, es cullen per Sant Joan. Llavors és com un maridatge molt, també...
Tot està lligat,
a més és excepcional. No puc fer res més que recomanar un llibre que es diu El llibre de la ratafia, del Josep Escudero, que és un dels grans llibres que t'expliquen tots els secrets sobre aquesta beguda. És un llibre molt, molt bonic per si voleu saber de ratafia i també per si voleu elaborar ratafia de manera tradicional i artesanal a casa. Us pot ajudar si algú té curiositat.
Ara que a les xarxes hi ha tanta cosa de fermentats, no? Potser s'hauria de mirar una mica el que es feia aquí.
La que estem provant té 40 dies de maceració, en aquest cas no a sol i serena, que seria més oxidada, sinó la que tastem o la que tastarem ara, són maceració amb cobert, sí, no a sol i serena. I és molt atractiu perquè cada zona de Catalunya té més o menys la seva ratafia o marca, no? En aquest cas estem provant una ratafia.
No, estem provant, no, serveix. Sí, exacte. Ferran. De moment
vull
encara
dir,
no tastat res.
Estem mirant, estem observant.
Sí. Tot un expert en ratafia, sí. Per cert, que es fa la seva i em consta que Déu-n'hi-do és força bona, és el Salvador García Arbós.
Home.
Sí, expert.
Se la veurà en porró, potser.
Ratafiaire. Doncs mira, home. Potser sí, eh?
Potser.
Mira, tu ens dones un gotet de ratafia i jo et dono el tros de coca, en aquest cas de crema i fruita. Que, Daniel, aquí...
Un bon intercanvi.
Gràcies. Aquí em crida l'atenció una cosa, que és que, a veure, les fruites que tu has triat per posar, ara ho dèiem, és aquesta taronja que ja et diu menja'm, que és bona, però no hi has posat totes les altres fruites de capçalera de les coques de tots colors, eh?
Ja,
com és això?
La fruita, al igual que les panses, divideix el món en dos equips que no es parlen gaire. I, clar, posar fruita i que te la treguin fa molta ràbia, saps? I,
això et
i, clar,
consta, eh?
Sí.
Daniel, no, jo tinc una mica de hate Aquella que és de color nada verda.
El meló.
És meló, jo? És meló.
Bueno, diuen que és meló.
Però podria ser qualsevol cosa, no?
Crec que és carbassa, més aviat, que tinta ni tal. Moltes vegades hem buscat, perquè sí que el tortí de Reis en porta, però són els colors de Nadal. Però no sabem per què la coca... I sí que sé que el concurs de coca tradicional n'ha de portar. I són molts els que ja no li posem quan el dia de la diada, però hi ha gent que la demana, perquè hi ha gent que si no porta tota la fruita, doncs ja pensa que no és una coca. I és una mica la batalla que tal. Nosaltres, de totes maneres, la posem sense coure, perquè així no caramelitza dintre el forn i és més bona de sabor.
Clar, és, no té el punt dolç, però boníssima. Quina és la més demanada per això? Ara em preguntava.
La de crema. La crema que no porta fruita.
Són molt clàssics. Anava a dir, perdoneu, mireu que hem fet maridatges en aquest restaurant caníbal, però aquest és dels bons. Perquè aquesta ratafia té una complexitat excepcional. Coriandre, clau, isop, nou verda, nou moscada, camamilla, Maria Lluïsa, anís estrellat i fins a 22 herbes i espècies diferents. La que estem provant. Molt típic també el romaní, el fonoll, l'espígol, la sajolida, per fer aquest lligor, que sempre ha de portar, sempre, nous verdes amb maceració.
Uh-huh. Ratafia Roset, que no hem dit encara.
Una dada molt interessant, el 60% de la ratafia Roset, que ens fan unes 160.000 ampolles, es ven única i exclusivament a la Garrotxa.
Sí,
per això que és el consum de ratafia, tothom tenim com la nostra marca, com molt, molt pròpia, i
més
les persones
de la meitat,
de la Garrotxa en veuen molta.
Aquesta ratafia també ens havia dit el Ferran que casaria bé amb una de xocolata, eh?
Seria un maridatge molt clàssic i fantàstic, sí, perquè a més aquest color també marronós, m'agrada molt el color marronós i té una mica de com reflexes verds de la nou.
Sí, aquest got de paper que tenim.
Ja, no ho hem fet massa bé, però quan té reflexes verds és que vol dir que porta...
Reflexes verds.
Sí, pels cantons de la copa. Sí.
Sí, si tu m'ho dius, doncs m'ho crec. I ens en queden encara dues coques per tastar, que són, són dues de les clàssiques, ja ho hem dit. En aquest cas, clar, jo és que la teva, que porta crema amb la fruita, ja la posaríem al costat de la fruita, sí, per entendre'ns. I ara anem a tastar la de crema, que ens ha enviat el gremi, i la de llardons, que també s'ha enviat el gremi de pastissers, perquè la de crema és la clàssica, i ja tothom ens la imaginem amb els pinyons per sobre. Tu aquestes les fas, per cert? Fas
jo...
llardons o no?
Llardons no, perquè no tenim molta calor a l'obrador i no ens... Se'ns deixen les capes de greix i no quedaria fullada, no? I no la fem per això. Ara ens venen com una pasta de llardó que va molt bé per passar-la per les laminadores i així la pasta no es trenca. Abans quedava que era més dur, ara és com que es va, no diria francesant, però sí que el full es fa cada vegada millor. Mm-hmm. Fins i tot ja no es fan amb mantega de porc, sinó que es fan amb mantega de vaca, que queda com més fi, no? Mm-hmm. A Madrid Fusion es va presentar la millor palmera del món i estava feta amb mantega de porc.
Mira, veus?
Era del Daniel Jordà, no?
No.
Un impostor.
No, pobre, que no ho pot fer, que té massa calor a l'obrador. No ho pot fer. Bé, aquestes dues, diguéssim, les hem agrupat, la de crema i la de llardons, perquè segons Ferran Centelles, casen perfectament bé amb un vi escumós. Però és que, clar, vi escumós, ara ja hem de fer un manual abans de dir aquestes paraules.
Se'ns ha complicat.
Com ho expliquem,
sí,
això?
Sí, sobretot m'agradaria fer la reflexió de que durant la història el vi escumós ha anat fent-se de més dolç a més sec. Sí, però exageradament, perquè al segle XIX tenim un escriptor anglès, Henry Bizetelli, no sé si ho estic pronunciant bé, que ens va explicar quants grams de sucre es ficaven als vins escumosos segons a la nacionalitat on enviessin, no? I deien els francesos entre 40 i 60, els anglesos una miqueta més sec, de 20 a 30, no? I els alemanys 80 grams i els russos, els escumosos dels arts, 200 grams.
Wow.
Sí, que era una bogeria. Mm-hmm. Tot això ha canviat moltíssim i ara ens agraden, sobretot aquí a Catalunya, els Brut Nature, que són escumosos que porten no porten sucre. No? Això és com ens agrada veure. També hi ha els extrabruts, que són 6 grams, i fins i tot el brut, que també en fem molts, a 12, però res a veure amb el que es feia abans. Sí, res a veure amb això. I per celebrar doncs, aquest Sant Joan, m'agrada sempre rememorar el primer vi que es va fer escumós sense sucre afegit, que es va fer a Catalunya per la família Mestres, i el van, no, el van emmarcar amb la paraula el vi sol, li deien el vi sol.
Vi sol tot junt, però en referència...
El que no portava sucre, vull dir que som una mica també impulsors, inventors d'aquest vi escumós sense sucre. I a mi m'agrada molt també el maridatge, és un maridatge cultural.
Mira, et dono un trosset de llardons a Daniel, sisplau, prova alguna cosa. El Daniel només tasta el que no és seu.
Està cruixent.
Boníssima. És que ben feta la coca de llardons, que hi ha millor. Totes són bones, eh?
Està bona.
Però,
excepcional, eh?
Boníssima. Ara ens falta l'escumós. Perquè si faig un glopet de ratafia, què?
Anirà molt bé, també.
Sí, també. Sí. Clar, ens has fet aquesta mena de no, brut natura, tot això que m'ha explicat. Però un gran escumós de llarga criança aniria bé aquí?
Aniria molt bé, i sobretot amb el tema de la crema. Els escumosos, quan fan la criança i no, quan estan mesos sobre els llevats els donen molt de cos, molt de sabor de proteïna, molt de sabor umami i molta cremositat al paladar. Llavors, per aquestes coques de crema, que són amb aquesta potència i sabor, i res millor que un escumós, en aquest cas no jove, sinó un escumós que hagi passat molt temps amb criança, que són més delicats, continuen mantenint la bombolla, no? I guanyen amb paladar i guanyen amb cremositat. Deliciosos, eh? Grans reserves, corpinats, tots ells, clàssic Penedès, que també hagin posat envellit a les caves. El gran secret del vi escumós català de qualitat és que les bodegues, els cellers, guarden molt de temps el vi, i això l'enriqueix del sabor dels llevats que estan dins de l'ampolla.
Ara pensàvem aquesta de llardons, que realment li notem el bon gust, eh? No, a vegades diem que porqueja quan els greixos del porc estan aquesta no porqueja, òbviament no rancieja gens, vull dir que... Però si li notem el greix, també entenc que, per exemple, un escumós neteja.
Tot el que és la combinació greix amb acidesa és genial.
És a dir, que per resumir, no? Un gran escumós català per coques, anem a dir, com la de crema, com la de llardons.
Exacte.
I després aniríem amb la ratafia, amb una coca de xocolata. Exacte. O una coca de fruita confitada.
Em semblaria molt adient. Molt adient.
inclús
amb la ratafia després ens podem fer un gin tònic o el que vulgueu.
Sí? Posa-la del gin tònic un altre cop per acabar.
Com et dius? Em dic Xavier.
Ben bé gin tònic, ginebra amb cola, però bé.
Bueno.
Daniel, no volem acabar òbviament això perquè sempre ho fas, fa molts anys que ho fas. Les coques solidàries, d'aquestes coques que tu vas elaborant, que es donen, ara ens ho has d'explicar, a l'Hospital Sant Joan de Déu, pel càncer infantil, eh?
Sí. Des que vam tenir la meva filla a Sant Joan de Déu, pues cada any fem per Sant Joan i pel Tortell de Reis. I aquest any, normalment, tot el que es treu de la coca solidària pues va cap a l'hospital, i aquest any hem organitzat una venda de coques de Sant Joan una setmana abans de Sant Joan. I es diu que a Sant Joan de Déu Sant Joan arriba abans, i llavors estem venent aquests dies. I també fan una cosa molt xula, que és per la gent que la vol fer a casa, venc la meva recepta cada any.
Molt bé.
I aquest any hem fet un receptari, perquè t'he explicat que vam estar al PanFest a Zamora, que és un congrés de panaderia nacional, i estaven els millors forners d'Espanya. Els he demanat una recepta signature, que vol dir que m'havien de fer una recepta a mà, escrita a mà, perquè veiéssim quina lletra tenen, per exemple, Ivan Llarza, quina lletra té Ramon Gluten Morgan, quina gent té, per exemple, la gent de Pandemoa, i veure quina gent o com fas una recepta que has de fer servir a l'obrador. Llavors això ho venem amb un PDF per internet, i la gent directament fa la donació a l'hospital, i traiem bastants diners, eh? Estem molt contents.
O sigui, avui que això, som diumenge, a punt de tocar a les dues del migdia, ens queden dos dies per la revetlla. Si la gent vol comprar les coques solidàries, ha d'anar a veure't a tu, entenc ara,
sí,
eh? A l'obrador de Panes Creativos. Que bé, jo estic contentíssima perquè avui el Daniel ha menjat i ha tastat, perquè clar, com hem portat coses que no són seves, doncs almenys ha fet una queixalada de la coca de Llardons. Moltes gràcies, de veritat, Daniel Jordà, per aquesta generositat sempre, no. I ara continuarem menjant. I brindem, és que no farà soroll, però escolta, brindarem, encara que sigui amb goig de paper, clar que sí, aquesta ratafia fantàstica. Moltes gràcies,
molt
també.
Està molt bona.
Ferran Centelles.
No, que ho passi molt bé, tothom, la gent, amb cap, les persones, a gaudir de la revetlla.
I moltes gràcies per aquesta temporada, també, que déu-n'hi-do, totes les coses que hem après amb aquest duet fantàstic de Daniel Jordà i Ferran Centelles. Xin, 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 i bona revetlla.
Bona revetlla, punics.
I escolteu, acabem, ja ho sabem, ara anem del món dolç al món salat, perquè sempre acabem amb l'especialitat, que són, avui anem a tastar uns tradicionals fideus a la cassola, que ens els serveix Carme Boada del restaurant Sabarca.
Ja apuntaria bé.
Sí, també. La Carme Boada és del restaurant Sabarca, de Tossa de Mar, a la comarca de la Selva, i és un dels restaurants que participen en aquesta campanya gastronòmica que celebrem, que es diu Mil i una maneres de fer els fideus a la cassola. Ara descobrirem que aquesta n'és una, però que n'hi ha moltes més i que fins al 28 de juny podeu tastar a Tossa de Mar. Escoltem la Carme. Adeu, estimats.
Adeu, adeu.
Bona revetlla.
Bona revetlla.
Bona revetlla.
La nostra proposta gastronòmica en aquest menú especial aquest any inclou el pop. Tenim en el nostre menú, tenim inclòs la fideuà marinera amb pop, no? I els fideus a la cassola, que evidentment són més caldosos, amb pop i costelló, no? Per remetre una mica al mar i muntanya, i bueno, fer una proposta que sigui més enfocada cap a plats marítims i receptes marineres de tota la vida, que és una mica el nostre ADN, amb productes de proximitat que pugui ser, i aquest cop amb el pop també és un producte que té un gust molt específic i molt especial. I després, fora d'aquest mes, sempre teniu fideus a la carta també, no? Com no podia ser d'una altra manera.
I fins aquí el caníbal d'avui. Nosaltres tornem diumenge vinent, penúltim menú de la temporada, a la mateixa hora, a la una del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Conxi Vecino, Albert Castellví, Sílvia Comet, Sílvia Andrés, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
Mare, segur que la primera compra que va fer el meu amb el cotxet va ser venir aquí al mercat a comprar oli. La màquina de l'oli que hi havia, l'oli pujava, baixava, no sé com feia, i al final l'ampolla s'omplia, però és una cosa bastant maca que tinc gravada. Tinc gravada.
Diu que fa uns dies que surt i sola camina. Diu que ho deixa tot a casa, no sap quan tornarà. Així sent els racons, que nota les olors de la seva ciutat. I diu que si ho poguessis veure, t'hi voldries quedar. Fa la ruta habitual del seu pis al mercat. Ell va fent sense cap pressa, li agrada anar mirant. De tota aquella gent que tants cops s'han creuat i potser saludat. I diu que si ho poguessis veure, t'hi voldries quedar. I entre el silenci i el batec de la ciutat, el sol el troba, ningú l'està esperant. I entre les places i els carrers que va passant, res no el preocupa i segueix caminant. Segueix caminant. Diu que dins d'aquell mercat li venen tants records.
vist passar la vida entre els aparadors. I diu que sap que ella és feliç, que no li cal res més i que amb això en té prou. I diu que ella sempre ha sentit que li somriu la sort. Segueix